Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies que ens ha deixat l'actualitat informativa d'aquest dimecres, però abans us recordem que a les vies de so avui tenim el Mario Ramírez, el Víctor Casellas, el Víctor García a la redacció i producció i a la sotsdirecció la Sara Cruz. Sara, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Ai, Sara, cada dia que passa estem més tristes, perquè marxen els Víctors,
eh? Ai, sí, se'ns en van en tres dies ja.
Ens trobarem a faltar.
Molt, molt.
Però l'equip de producció...
Sembla que vindrà una noia. Sí. M'ha dit un ocellet que vindrà una noia.
Vindrà una noia ajudant-nos. Tot i així, esperem que els Víctors potser algun dia tornen.
Esperem que sí.
Sara, a la part final del programa també m'ha comentat un ocellet que ens explicaràs... El perquè d'aquest temps, sí. que no dona pas, no, a l'estiu?
Sí, sí, bueno, s'està parlant molt de que aquest estiu farà més fred de l'habitual.
Des de fa 200 anys, potser.
Exacte, sí, però bé...
Ens ho acabes d'explicar al final
després,
del programa.
Us ho explico després. Ara, per això, m'agradaria, si em deixes un segonet, explicar una iniciativa solidària doncs, que m'ha agradat molt, i és que Càritas Diocesana de Girona ha rebut 1.000 euros de la Fundació Solidaritat Carrefour en el marc del seu projecte CAUCE, Causes Cercanes, per la millora del centre de distribució d'aliments de Torroella de Montgrí. Aquest projecte, CAUCE, s'ha posat en marxa 26 supermercats Carrefour Market de tota Espanya. Per tant, animem des d'aquí que es faci no només a més supermercats, sinó tot aquell que pugui doncs, recollir diners, sempre serà una bona iniciativa.
Per cert, ara que has comentat aquesta notícia, nosaltres ara si cliquem a la web de Ràdio Estel, podem veure una notícia que està penjada a la nostra web, que és www.radioestel.com, en la que hi ha una notícia que des de Càritas ens animen a participar a omplir el rebost.
Ho farem.
Mira, Càritas ens anima a omplir entre tots el rebost. És una iniciativa que s'ha dut a terme aquest cap de setmana a la Càritas d'Arxiprestat de Sant Andreu. Tot i així, el Santi Maseda, que el vam entrevistar al programa El Primer Cafè aquesta setmana, també ens va doncs, explicar que es poden seguir fent les aportacions a través de Càritas Arxiprestat de Sant Andreu al carrer Berenguer de Palau 104 i també a qualsevol parròquia de l'Arxiprestat. O sigui que també us recordem d'altra banda que aquesta setmana entrem a la setmana de Corpus, que és el dia de la caritat, i dijous Càritas Barcelona, és a dir, demà presentarà una campanya solidària de donació d'aliments.
Doncs hi participarem seguríssim.
Doncs vinga, fet aquest apunt, nosaltres ara el que anem a esbrinar és qui és el convidat al 7:45.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui els estem veient ballar, Mercè. Compartim l'actualitat amb el Miquel Fernández. Ell és de Barcelona, té 56 anys, va estudiar ATS i fisioteràpia i és tècnic també en prevenció de riscos laborals i ha acabat un màster en direcció pública d'ESAD. És funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les seves aficions hi troba la música, el futbol, sobretot l'espanyol, conversa amb els seus amics també, i la cooperació que reflexa en ser president de l'Associació Selva Camerún. I es defineix com un home positiu, progressista i implicat.
I ballador.
I ballador.
Bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem de dir, Miquel, molt bona tarda, que la Sara està molt guapa avui, Sara.
La Sara sempre està guapa, però...
Però especialment avui...
No, la Sara sempre està guapa.
Gràcies.
Però a mi el que m'agradaria és que em preguntéssiu què em sembla... De...
Colom.
Sí, molt bé.
És que et donava a preguntar
perquè
ara.
Perquè segur que no m'heu tingut cap convidat de l'Espanyol des que està posada... La samarreta.
És que és més, no sé si ho hem arribat a preguntar a algun convidat, però ara ho estava pensat. O sigui, quan he sentit que la Sara ens comentava que ets de l'Espanyol, cosa que ja sabem...
No m'hi he amagat mai.
No t'has amagat mai? I és que no t'has d'amagar mai que siguis de l'Espanyol. Home, com ho veus, aquesta iniciativa?
Divertida. Divertida per una raó. A mi em sembla molt bé que un edifici, com és Colón, que representa, bueno, sabem tots qui era Colón. Hi ha un dubte aquí raonable. Colón era genovès o era de Pals?
O de Tarroja de la Segarra.
No, però jo tinc amics a Pals que defensen que era de Pals. Però, dit això, sembla, tot el que es diu, que era de Gènova. Si era de Gènova, i per tant era un guiri, des dels punts que nosaltres valorem, a mi em sembla molt bé que un club que va fundar un guiri, com era el Hans Camper, posi com a element de referència un altre guiri, que era Colón, amb la samarreta. Malgrat tot, ha de dir que és una multinacional la que fa la propaganda. I la multinacional es diu Nike. Nike no ha sigut mai una multinacional que es caracteritzi per defensar ni els drets humans ni determinats valors. I una altra cosa és que, malgrat la conya i tot això que jo digui, que la Nike pugui posar en una escultura municipal de l'Ajuntament una senyera, sigui la que sigui, que identifiqui els seus valors i que, per altra banda, i això ho dic amb tot el respecte, i això vosaltres sabeu que ho he defensat moltes vegades, que jo sóc de l'Espanyol, però no sóc anti-Barça. I, per tant, no estic en aquest moment atacant a ningú, sinó estic dient Nike representa determinats valors. I, per altra banda, com un element de coherència, Colón és el símbol de la catalanitat que defensa el Barça, o Colón és el símbol que majoritàriament tothom identifica com a la hispanitat? Perquè és que jo crec que Colón, entre altres coses, el que més identifica és el valor de la hispanitat. Això és el que algú pensa que és els valors que defensa el Barça. I li posem la... No hi havia altres elements que pogués treballar que Colón. Dit això, home, a mi em sembla que tot això és bastant esotèric. Però jo m'ho prenc en conya, perquè sóc de l'Espanyol. Ja sé que majoritàriament totes les institucions defensen el club més important de la ciutat, però em sembla que és bastant incoherent tot plegat.
Però també t'haig de dir, Miquel, que l'alcalde Xavier Trias va argumentar que el Barça podia posar, diguéssim, o que Nike, concretament, doncs, posés la samarreta al Monument de Colom, perquè, d'altra banda, a l'Espanyol també, quan va guanyar fa uns anys, em sembla que era una Copa del Rei, va celebrar la Copa del Rei amb un autobús del Barcelona Ciutat, o sigui, de turisme de Barcelona. De la mateixa manera, també es podria dir que l'Espanyol estava fent ús.
Mercè, jo ja sé que ets del Barça, però no m'emboliquis la moto.
No, home, no. Aviam, això era un argument que a mi em va convèncer.
Dir-se una moto que embolicada ni funciona, m'agradaria recordar que el regidor que va explicar lo de que es podia fer...
Però també és una marca de Barcelona, l'autobús.
Sí, és el mateix, exactament el mateix. Mira, l'Espanyol va tenir que celebrar la Copa del 2006, que suposo que és la que refereixes, amb
2006?
Un lluic,
sí, 2006.
Amb un lluic, perquè, entre altres coses, no es podia fer una rua per Barcelona de l'Espanyol. I amb això no pretenc fer cap comparació.
Però tot i així es va fer.
No, la rua no. Es va fer una festa amb un lluic perquè havíem d'estar quietets i amb un lloc...
Però els jugadors anaven amb l'autobús del bus turístic.
No. Sí. Van anar directament i sense fer cap rua fins
ara,
a Montjuïc.
Ara ens documentem.
Dit això, Mercè, que és que saps què passa? Jo hi era i m'ho sé. Dit això, i amb tot el respecte, si l'argument per poder vestir un monument de Barcelona és que l'ascensor no funcionava i que per això es podia fer el posar una publicitat en un monument, home, com a argument, com a tots els monuments de Barcelona que els ascensors no funcionin, es pugui posar publicitat, podem fer una festa, doncs no sé, se m'acudeix, amb quina de les cases de Gaudí, la que vulgueu. Si es tracta de poder posar publicitat perquè l'ascensor no funciona, que és el que va dir el regidor Antoni Vives per justificar que no se saltava en cap normativa municipal,
sí,
quan el nostre edifici de veïns l'ascensor no funciona, vol dir que podem posar publicitat? O vol dir que podem posar publicitat a qualsevol institució pública que l'ascensor no funcioni?
Bé.
Aviam, em sembla que com a argument no val.
I, en tot cas, tu estàs a favor.
Jo no tinc cap problema en que hagin fet això. El que em preocupa és que l'Ajuntament de Barcelona no identifiqui que la setmana que es juga el Barça amb l'Espanyol es podia fer el mateix 10 dies després i no provocar determinades sensibilitats. Però com els pericos ja estem acostumats a que les instituts els maltractin, doncs bueno, però ho podien haver fet el mateix una setmana després de jugar a l'Espanyol-Barça. I haguessin quedat perfectes.
Vinga, doncs fet aquesta reflexió de Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún, i ara ho ha escoltat, espanyolista de l'Espanyol.
Només faltaria, de bon rotllo.
De bon rotllo.
Espanyolista no vol dir-se de l'Espanyol, que és diferent.
És diferent.
Sí, perquè perico, el Barça el van fundar estrangers i l'Espanyol van fundar universitaris catalans. I per això jo, com sento català, sóc de l'Espanyol. Ho dic per situar-nos històricament.
Però el meu avi era de l'Espanyol, també.
Perquè era català.
Perquè era català.
Cap problema.
I de Tarroja de la Segarra, i per cert, també possible familiar de Colom. Has vist? Tot ho enllacem. Avui compartim les notícies amb Miquel Fernández, però abans la Sara Crubià. 7:42, repassem els titulars del dia.
La informació del dia, el 2 de 8.
Brussel·les permet finalment a Espanya arribar fins al 6,5% de dèficit i li dona 2 anys de coll per reduir-lo fins al 2016. A canvi, fixa un calendari accelerat de les reformes ja previstes per l'executiu espanyol. Així, Brussel·les exigeix abans de finals d'any una reforma del sistema de pensions que inclogui el factor de sostenibilitat. També considera que al setembre, com a molt tard, calen canvis també la reforma laboral i apujar l'IVA a alguns productes en què s'aplica el tipus reduït. Brussel·les ha donat també més marge a França, Holanda, Polònia, Eslovènia i Portugal. Encara sobre aquest tema, el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha indicat que el repartiment entre les administracions públiques de les 2 dècimes més de límit de dèficit que la Comissió Europea, com dèiem, ha concedit a Espanya serà equitatiu. Montoro ha afegit que seria lògic que una dècima correspongués a l'Estat i una altra a les autonomies. Més temes d'aquest dimecres. El jutge de Palma, que instrueix el cas Nos, José Castro, ha proposat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que assumeixi la investigació en tot allò que afecta l'expresident autonòmic Francisco Camps i també l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Els dos han estat assenyalats per alguns dels encausats com els responsables de les negociacions que van conduir a la celebració a València de 3 fòrums esportius organitzats dirigit també per Iñaki Urdangarín i Diego Torres, que la Fiscalia Anticorrupció considera que van ser una font de malversació de fons públics. A casa nostra, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha demanat perdó per les lesions presumptament causades per pilotes de goma disparades pels Mossos d'Esquadra. Ho ha fet avui, com dèiem, en una intervenció en la comissió parlamentària que estudia l'actuació dels antiavalots. No obstant, Espadaler ha remarcat que el govern dona ple suport a la feina dels Mossos en matèria d'ordre públic. I en esports, atenció, perquè aquesta nit de futbol, Club Barcelona i l'Espanyol juguen la final de la Copa Catalunya a partir de 21:45 de la nit. Tots dos equips busquen guanyar el que seria el seu 7è trofeu en aquesta competició. D'altra banda, està previst que el nou fitxatge blaugrana, el brasiler Neymar, arribi dilluns vinent a Barcelona per passar la revisió mèdica.
Mare meva, Miquel, t'han parlat del Barça-Espanyol i no hem recordat que aquesta nit final de la Copa Catalunya, eh?
No, però si l'Espanyol la Copa Catalunya...
Espera, Miquel, ara. Digues.
L'Espanyol la Copa Catalunya sempre li ha posat interès. Una altra cosa és que darrerament el Barça ha jugat amb els segons o els tercers equips perquè tenia altres compromisos, però sempre l'Espanyol ha jugat a favor de la Copa Catalunya. Vull dir que avui es pot ser més distret perquè espero que el Barça posi més interès en el tema i, per tant, posi jugadors de primer nivell.
Doncs bé, ara el que fem és marxar a Ràdio Principat, al Principat d'Andorra, perquè el raonador del Ciutadà d'Andorra ha mostrat la seva preocupació per l'increment dels problemes socials al país. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El raonador del Ciutadà d'Andorra, Josep Rodríguez, ha presentat aquest matí l'informe del 2012 davant la Comissió Legislativa d'Interior. El raonador ha aprofitat per recordar les recomanacions que ha fet a les comissions perquè s'igualin les pensions de viduetat i perquè es creï una comissió mixta que avaluï les altes i baixes de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, que sovint generen desacord.
passi una comissió intermèdia, per dir, perquè en tinguem bé, una comissió arbitrària en el que no solament hi siguin representants de la CAS, sinó que n'hi hagi representants externs a la CAS, perquè si hi ha determinades altes o baixes en les que no està d'acord el pacient, el cotitzant, que no sigui solament la CAS la que tingui, diguem, el poder de dir el que diguem està ben dit, i si no està d'acord, vagi vostè a la vetllia, no?
Rodríguez s'ha mostrat preocupat per l'increment d'expedients, sobretot de caire social, que reflecteixen els problemes que passen als ciutadans.
Bracafé els ofereix el temps.
Cel poc o puntualment mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. A partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est, que deixaran el cel molt ennuvolat o bé cobert. També podrà créixer alguna nuvolada aïllada en d'altres punts del litoral i el prelitoral central. En aquests sectors s'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada. Demà fins a mig matí s'esperen ruixats febles o bé moderats al nord del litoral i prelitoral central. I al sud de la Costa Brava, a partir de llavors, se n'esperen al Pirineu, Prepirineu i la resta del quadrant nord-est.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els governants, que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, han de tenir present que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou coneixerem la valoració d'un representant sindical del sector educatiu sobre la Llei Wert. A la tertúlia ens acompanyaran Francina Alzina, Jaume Castro i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè, aquest cop dedicada també als aliments. A 9:45 parlarem de la festa del Beat Pere Tarrés amb el sacerdot Francesc Raventós, vicepostulador de la causa de canonització del metge i prevere. I per acabar, nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Quan falta gairebé un minut per arribar, quan falten 10 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre, avui hem d'enviar salutacions especials, Sara, que no hem tingut temps a l'inici del programa, a Oslo. Ens estan escoltant des d'Oslo.
Cada cop ens escolten des de més lluny. Aquesta vegada, Oslo, què et sembla?
Doncs enviem una salutació ben especial i res, agrair-los que ens escoltin des de la web www.radiostel.cat, que per cert, ens poden escoltar amb la ràdio en directe.
Exacte.
Doncs vinga, ara ens hi posem amb les notícies del dia. Tal com s'esperava a Brussel·les, dona 2 anys de coll a Espanya per reduir el dèficit. Ho han anunciat el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, i el comissari europeu d'Economia, Olli Rehn. Sara, què en podem saber més d'aquesta notícia? Ens expliques més coses, si us plau.
Doncs inicialment el dèficit espanyol s'havia de situar aquest any en el 4,5% del PIB, però la comissió permet Rajoy arribar fins al 6,5%, que és 2 dècimes més del que augura l'executiu espanyol a les seves previsions i que traduïdes en diners són 2.000 milions d'euros més. La Comissió Europea justifica aquesta relaxació perquè la situació econòmica ha empitjorat i perquè el govern popular ha complert finalment amb les reformes estructurals exigides l'any passat, el 2012.
Sara, explica'ns breument què exigirà Brussel·les a Espanya a canvi d'aquesta contraprestació.
Doncs abans de finals d'any s'haurà de reformar el sistema de pensions que inclogui el factor sostenibilitat. També considera que al setembre, com a molt tard, calen canvis en la reforma laboral. Pel que fa a matèria fiscal, s'haurà de revisar la possibilitat de pujar l'IVA a alguns productes en què s'aplica ara mateix el tipus reduït, per tant, per passar del 10 al 21%. També caldrà que s'adoptin mesures addicionals pel que fa a impostos mediambientals, especialment sobre els carburants, i a més també Brussel·les proposa nacionalitzar la despesa sanitària i reestructurar el sector elèctric.
Miquel Fernández.
Home, el que fins ara totes les instruccions d'Europa, algun que han servit és per anar pujant l'atur. I a mi el que em preocupa és que, clar, quan es parla de que acceptem el que Espanya pugui tenir un dèficit diferent, però a canvi d'això en pugem a l'IVA a determinats productes, o que proposem mesures per fer més dures les reformes laborals, l'únic que estem fent és abaratir o que les despeses d'acomiadament siguin més fàcils i, per tant, estem ajudant a que l'atur sigui més alt. Em serveix de poc que la Comunitat Europea, que Espanya, decideixi que es pot rebaixar el número de dèficit si això no va encaminat a generar més recursos per aconseguir més empleu, perquè és que el que estem fins ara, tot el que estem veient és que tot allò que es va fent és per aconseguir que sigui més fàcil acomiadar. No estem afavorint polítiques que serveixin per generar més llocs de treball, sinó perquè sigui més fàcil acomiadar personal. I això és el que em preocupa.
Doncs canviem de qüestió, Miquel. El conseller d'Interior, Ramon Espada, li ha demanat perdó per les lesions presumptament causades per pilotes de goma disparades pels Mossos d'Esquadra. Ho ha fet en una intervenció en la comissió parlamentària que estudia l'actuació dels antiavalots.
Sense dir, però, en cap moment el nom d'Esther Quintana. Recordem la dona que va perdre un ull de resultes d'un impacte que va perdre el dia de la vaga general el 14N de l'any passat al centre de Barcelona. Espada l'ha però admès, com dèiem, que és possible que l'actuació dels antiavalots hagi causat algun ferit, però ha demanat que això no posi en dubte la feina de tot el cos de Mossos d'Esquadra, que ha qualificat de molt bona en referència a la manifestació del 29 de març passat. També ha tornat a demanar perdó per les conseqüències.
I aquí també hem d'afegir que en aquesta compareixença de Ramon Espadaler, conseller d'Interior, també ha presentat avui la campanya d'incendis d'aquest estiu. Per cert, Miquel, una campanya d'incendis que durarà 2 mesos, juliol i agost. I amb retallades, com no, això que ha passat, acompanyat doncs avui amb una mobilització aquest migdia pels carrers de Barcelona d'un miler de bombers contra les retallades que acabava després que els Mossos d'Esquadra, tot això ha acabat doncs amb aldarulls, justament amb una enfrontació entre un Mosso d'Esquadra, mentre els Mossos d'Esquadra i un bomber.
Sí, això forma part de... per anar a pams. Em sembla molt bé que el conseller, encara que no doni el nom de la senyora Esther Quintana, em sembla bé que demani perdó. Entre altres coses, perquè sense dubtar del treball dels Mossos, també és veritat que algunes vegades, com a qualsevol cos de seguretat, poden passar que les coses se'n vagin de mans, que és el que va passar amb el cas de l'Esther Quintana. I llavors em sembla bé que això es reconegui, encara que no es parli dels noms. Sobre l'altra, la campanya d'estiu no comença i acaba entre juliol i agost, perquè, entre altres coses, depèn molt de la climatologia, que ens podem trobar que en aquest moment la climatologia, com tots podem veure, no és precisament d'estiu,
no,
però això pot passar que al mes de setembre la climatologia estigui afavorint incendis forestals. Si, per tant, es planteja la campanya en juliol i agost, ens podem trobar que al setembre tinguem un problema molt seriós. Perquè al final les campanyes tenen a veure amb la climatologia, no amb els mesos. I és veritat que els mesos de més incidència estival és juliol i agost, però també és veritat que altres anys, al mes de juny, hem tingut incendis forestals molt importants. Per la climatologia que tenim ara no ho sembla, però això no vol dir que l'1 de setembre o el 15 de juny no tinguem un problema d'incendis forestals molt alt. No es pot plantejar una campanya en funció d'una temporalitat, sinó en funció d'unes condicions.
Dit això, passem a un altre tema. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar la Sala Social de l'Audiència Nacional contra la supressió de la paga extra dels funcionaris, Sara.
Doncs sí, l'administració Tàmit suposa aturar el procés de l'Audiència Nacional i, per tant, la resolució sobre la suspensió d'aquesta paga extra queda pendent de si el Tribunal Constitucional dicta si aquesta mesura és o no inconstitucional, sobretot pel seu caràcter d'atenció retroactiu. L'Audiència considera que si la crisi econòmica no justificava la decisió de l'executiu de Rajoy de suprimir la paga extra del personal laboral del sector públic amb efectes retroactius, per tant, com dèiem, s'ha de, doncs, de mesurar.
Bueno, això és un fet que té a veure amb els drets i deures laborals. Quan parlem de personal laboral, hi ha un dret a negociació que no es va tenir en compte i que es va aplicar una decisió per la via de que el govern havia de pres una decisió sense negociació. Quan parlem de personal laboral, està subjecte a l'Estatut dels Treballadors i a uns determinats drets laborals que obligatòriament s'ha de negociar. Com això es va prendre sense cap negociació prèvia, evident, jo crec que el Tribunal Constitucional donarà la raó als sindicats, que són els que van posar. No tant per al final el resultat, sinó per les formes. Això s'havia d'haver negociat. No es podia prendre aquesta decisió per la via de decret llei. I això és el que va passar. A partir d'aquí, una vegada més, el govern de Rajoy pren decisions sense negociació prèvia, igual que fa amb altres temes, com la llei d'educació i de més, que primer fa la llei i després diu si en parla, doncs va fer el mateix amb els funcionaris. En el cas dels funcionaris el tema era un, però en el cas dels laborals la pròpia legislació obliga a que determinades coses s'hagin de negociar. Per això el propi tribunal parla dels drets laborals, no dels drets dels funcionaris.
Doncs ara, enllaçant amb temes, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha posat en dubte que l'Estatut de Catalunya pugui blindar l'ensenyament en català de l'aplicació de la Llei d'Educació Espanyola.
Bueno, ja sabeu que jo crec que el Wert és el primer interessat en fer independentistes a Catalunya, perquè cada vegada que obre la boca, aboca a molts catalans a ser independentistes. Però, malauradament, el que no té en compte són les realitats de la llengua i les realitats de l'educació a Catalunya. L'educació a Catalunya mai ha posat en perill cap dret fonamental. És ell el que està, no sé per què, suposo que perquè pot tenir rèdit electoral, pot servir per treure interès d'altres temes i, per tant, està entestat en què cal que a Catalunya es parli català perquè ho decideix. Aquest no ha sigut mai el problema de Catalunya. A Catalunya, si hi ha alguna llengua que s'ha de protegir, és el català, no és pas el castellà. Però, bueno, ell està en la seva pel·lícula i suposo que li té el rèdit electoral que fa que d'això en faci un cavall de batalla.
Avui el programa va de temps. Se'ns acaba el temps. La Sara ens parlarà del temps.
Doncs parlo del temps, efectivament. El canal francès de meteorologia Meteo ha deixat preocupada mitja Europa després d'anunciar aquesta setmana que hi ha un 70% de possibilitats de patir l'estiu més fred, Marçà, com deies, i humit dels últims 200 anys. Els experts comencen a comparar-lo amb l'estiu del 1816, conegut com l'any sense estiu. Diuen que l'aigua del mar serà molt més freda i doncs també que hi haurà presència de força pluges. Però no cal preocupar-se perquè molts meteoròlegs catalans discrepen bastant d'aquests titulars alarmistes del canal francès i diuen que els mapes només mostren que les temperatures a l'estiu estaran entre 1 i 3 o 4 graus, com a molt, més baixes que les de l'any passat.
Per tant, hem de guardar l'abric o no?
No, home, no, i tant. Ho
guardem.
Sí, això, guardem-lo.
Dins l'armari.
No, biquini ja. Banyador i biquini.
El que està clar és que aquí tenim bé el calor, el disfrutarem, el gaudirem, i per altra banda,
amb precaució.
Amb la precaució lògica de qualsevol estiu, amb una diferència a lo millor d'un o dos graus.
Exacte.
O sigui, el resum seria aquest, que la diferència serà d'un o dos graus.
Evident.
Per tant, nosaltres avui ja ens acomiadem molt ràpid. Miquel Fernández, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver compartit les notícies. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bona nit.
Bona nit.